D'aquí a 6 minuts seran 3 quarts de 3 de la tarda. Anem als esports. La selecció espanyola de bàsquet s'ha classificat aquest migdia per jugar la final del Mundial de la Xina. Ho ha fet després de derrotar les semifinals a Austràlia en un partit èpic, emocionant i històric que ha necessitat dues pròrrogues. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
95-88, diu el resultat final, tot i que Austràlia ha estat la gran dominadora del partit que Espanya ha pogut dur fins a les dues pròrrogues.
Exacte. Espanya ha començat anotant, però automàticament Austràlia, des del minut 1, s'ha posat per davant i no ho ha deixat pràcticament fins a l'últim quart, i els australians, al tram final, abans que Espanya remuntés, sobrevivien bàsicament a través del rebot ofensiu. Espanya ha pogut fer el sorpasso faltant 1 minut i 16 segons, ha estat capaç de forçar la pròrroga, tot i que per uns moments semblava que podria guanyar al final dels 40 minuts. Primera pròrroga, a la segona pròrroga ha començat amb un parcial de 5-0, però Austràlia ha reaccionat, i a la pròrroga final la veritat és que l'equip espanyol en aquesta segona pròrroga ha sigut molt superior i ja es veia venir que anaven creixent, anaven fent-se millors, i és una selecció amb majoria de jugadors de parla catalana. Estem parlant de 5 catalans, d'un andorrà, de Rudi Fernández, que va néixer a les Balears però que va viure la seva infantesa a Catalunya. Estem parlant de planters, per tant, del Joventut, del Barça, del Manresa. Estem parlant d'una selecció pràcticament catalana, jugadors dels països catalans, Víctor Claver també, per tant, una victòria històrica que els classifica per aquesta final.
Amb protagonisme, a més, no només perquè hi siguin, sinó perquè, a més, han estat dels jugadors més destacats. Ricky Rubio dirigint l'equip i Marc Gasol, capítol a part, 33 sí. Punts ha fet el Marc.
Sí, a Marc Gasol li faltava un partit així, un partit a lo Pau Gasol, per entendre'ns. Pau Gasol era un jugador de mundials, d'europeus, era un jugador de 20 punts per partit, 25 en mundials i europeus. No ha sigut el cas del Marc en aquest mundial, però sí que en el moment important ha aparegut, i avui amb 33 punts ha sigut el pal de paller de l'equip espanyol. Aquestes eren algunes de les seves paraules al final d'aquesta victòria.
Contentos, satisfechos por el gran trabajo, ¿no? Sobre todo por cómo ha sabido sufrir el equipo en momentos difíciles, cómo nos hemos mantenido unidos, que lo fácil quizá, ¿no? Sería pues desunirse. Nosotros creo que hemos hecho muy bien, sobre todo atrás, aparte de tener la suerte que los tiros han entrado y la gracia de que, bueno, que nos llevamos al partido.
Doncs les reflexions de Pau, de Marc Gasol, que llegia que aquest és el partit 114 aquesta temporada, perquè ha jugat tota la temporada a l'NBA fins a arribar a la final i guanyar-la, i ara, a més, ha empalmat amb aquest Mundial. El Marc Gasol, un dels homes claus de la selecció espanyola, que ja és a la final, espera rival, diumenge juga a la final, el rival sortirà del partit que s'està jugant ara mateix entre l'Argentina i França.
Exacte, ara mateix seria l'Argentina. El segon quart guanyen els argentins, que també estan vivint un moment històric i senten aquest momentum. 32-27, guanyen de 5 contra França. Recordem que la preparació, partits amistosos, França va apallissar Argentina. França ara recentment ha guanyat als Estats Units, però Argentina ha anat de menys a més, i no descartis una final de parla hispana, però de moment som al segon quart d'aquest partit i de moment els Escola i companyia, la Provítola, guanyen de 5, 32-27.
Aquest gent competidor dels argentins és molt gent competitiu.
Sí, senyor.
A veure com acaba el partit. Gràcies, Ernest. Bona tarda.
Que vagi bé, Òscar. Bona tarda.
Deixem el bàsquet i parlem de futbol. Avui mateix es reprèn la Lliga de Primera Divisió després de l'aturada dels partits de seleccions. Es juga el Mallorca Athletic Club de Bilbao, i demà el líder, l'Atlètic de Madrid, visitarà la Reial Societat a partir de 2:15. També jugarà el Madrid Llevant a partir de 1:00 i al Camp Nou, al vespre, a 9:00, el Barça-València. Ramon Salmuri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Un partit que arriba després de les declaracions de Leo Messi i en què el Barça rebrà un rival trasbalsat per la destitució, per sorpresa, dimecres, de Marcelino. El tècnic ha parlat avui, per cert, i no s'ha mossegat gaire la llengua.
Messi es va descartar per jugar contra un València que arriba encara en xoc després del terratrèmol Marcelino. Peter Lim, el propietari del club, ha destituït aquesta setmana Marcelino i ha situat Albert Salades com a tècnic. I tot això amb el Barça com a leitmotiv, perquè Marcelino s'enfronta a la propietat just després de guanyar la Copa contra el Barça.
No me cabe ninguna duda que ganar la Copa fue el detonante de esta situación. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir?
La ferida s'obre a tomb de Denis Suárez i Rafinha, els jugadors que Marcelino volia i que Lim li va negar, i acaba la setmana de visitar el Camp Nou amb Salades a la banqueta i Marcelino acomiadat i el vestidor valencianista tocat.
Pues triste, por nuestra parte muy triste, pero era lo que la situación conllevaba. Sentido, muy sentido, por nuestra parte, de un agradecimiento total.
A tot això, Can Barça, i un cop descartat Leo Messi, s'està pendent de l'estat físic de Luis Suárez i de Junior Firpo. Pinta que podran entrar. Ja entrenen amb el grup, però avui Valverde, que a les 5 farà la roda de premsa prèvia al partit, sortirà de dubtes. Última sessió abans, a les 6, abans del partit de demà contra el València.
El Barça, per tant, demà serà l'últim partit de la jornada del dissabte i el de l'Espanyol serà el primer partit de la jornada de diumenge. Els blanquiblaus jugaran a les 12 del migdia a Ipurú, al camp de l'Eibar. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
I amb un objectiu molt clar, aconseguir la primera victòria a la Lliga.
Sí, que de fet l'Espanyol jo diria que té un doble repte a Ipurú. D'entrada, aconseguir aquesta primera victòria després d'un empat i dues derrotes en els tres primers partits de Lliga i, d'altra banda, marcar el primer gol a la Lliga. Fins ara no n'ha fet cap i, en canvi, n'ha rebut 5. Si aconsegueixen aquests dos propòsits, n'arribarà probablement un altre, que seria el d'alliberar una mica la tensió després de l'arrencada irregular a la Lliga i encarar amb un bon estat d'ànim el primer partit de l'Europa League dijous vinent contra el Ferencváros. Naldo ha explicat aquest migdia que el vestidor és optimista i positiu davant dels reptes que venen.
Dentro nosotros somos confiantes, sabemos la responsabilidad que tenemos, la tranquilidad también para estos partidos que son muy difíciles y muy importantes. Sabemos la decorrencia de esta la semana que tenemos prácticamente tres partidos y dentro de una semana. Dentro estamos tranquilos, positivos para estos partidos.
El de l'Eibar és un estadi poc favorable per l'Espanyol. En 5 ocasions hi ha jugat l'equip blanquiblau, partit de Lliga. Només un cop hi ha guanyat, la resta són 3 derrotes i un empat. Els de Mendilibar es troben, per cert, en la mateixa situació que l'Espanyol, havent sumat només un punt dels 9 possibles fins ara. Naldo està convençut que, malgrat les dificultats del partit, diumenge guanyaran.
L'equip viene estas dos semanas trabajando muy fuerte, cada treno muy competitivo para conseguir el éxito de la victoria. Es tan importante para nosotros y todos tenemos en mente que va a venir. Esperamos que ya sea en ese partido y estamos convictos que vamos a ganar.
Gallego disposarà en principi de tota la plantilla, tot i que hi ha alguns dubtes. Adrià Pedrosa fa més d'un mes que no juga per molèsties al quàdriceps. El lateral esquerre ha evolucionat bé. Aquests últims dies ja s'ha entrenat amb el grup i tot fa pensar que podrà jugar diumenge i que podria fer-ho com a titular. També cal veure com han arribat els internacionals Matías Vargas i Uley, que s'han incorporat aquest matí al grup després dels compromisos per seleccions.
I també hi ha jornada a la segona divisió. El Girona jugarà demà al camp del Cádiz, que és el líder de la categoria, únic equip que no ha perdut encara cap punt. Després de dos partits consecutius a casa, el Girona té ara dos partits seguits a fora i tots dos a Andalusia. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
I amb només 3 dies de diferència, perquè hi ha triple jornada.
Sí, demà al camp del Cádiz, que, com deies, és líder amb 12 punts. Dimarts, al camp de l'Almeria, que té 10 punts, i és un dels 4 equips que encara no ha perdut cap partit pel cap de setmana. L'altre ja quedarà el partit de casa contra les Palmes a Montilivi. Juan Carlos Unzué ja ha avisat que, com que són 3 partits en només una setmana, farà rotacions, però en principi seran a l'Almeria. De fet, a la convocatòria que el tècnic ha donat aquest migdia només hi ha dues novetats respecte a la setmana passada. Asier Riesgo per Suárez i Jonathan Soriano per Marc Gual.
Vamos a llevarlos a cabo un poco como si fuese un pack, ¿no? De 3 partidos con el condicionante que hablábamos antes de que el segundo está muy, muy cerca en el tiempo del primero. Lo normal es que haya más cambios el día de la Almería un poco por el tiempo que transcurre entre un partido y el otro, ¿no? Entiendo que los que han jugado el otro día pueden jugar perfectamente este sábado. El martes ya venimos de 2 viajes consecutivos, menos de 72 horas, habrá cambios y jugarán la mayoría de los jugadores de la plantilla.
El Girona, que va començar sumant només un punt en els dos primers partits, ara ha encadenat dues victòries consecutives i Unzué espera continuar amb aquesta bona ratxa per començar a acostar-se als primers classificats.
Las dinámicas positivas siempre hay que intentar alargarlas lo máximo posible y claro que sería importante ganar en el Carranza porque estarías ganando al líder, porque te acercarías a él y porque alargarías un poco ese momento, vamos a decir, positivo, ¿no? Entonces, clave este partido e incluso, te digo, ya tener más o menos preparado qué gente va a jugar cada partido, pero dentro de eso yo trato de olvidarme y centrarme en el Carranza, en el Cádiz.
L'equip fa avui el desplaçament cap a Cádiz, tornarà diumenge, s'entrenarà dilluns i dimarts tornarà a anar cap a Andalusia.
Jornada, doncs, atractiva de futbol. També ho ha de ser el Gran Premi de San Marino de motociclisme. Anem al circuit de Misano. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, de dir, ho té sentit, eh? Gran Premi de San Marino Riviera de Rimini. Això és llarguíssim, no?
És molt llarg, és el més llarg del calendari. Deixem un San Marino, si et sembla.
Doncs deixem un San Marino. Si avui és divendres i parlem de motos, vol dir que ara mateix deuen estar damunt de la pista Márquez, Dovizioso, Rossi, Rins, companyia.
I companyia, efectivament. De fet, el temps de Quartararo, que ha estat el més ràpid al matí, encara no l'ha superat ningú. Márquez està molt a prop, però encara, insisteixo, no l'ha superat i queden 5 minuts i alguns pilots surten amb pneumàtic nou. Aviam com acaba la situació. De moment Márquez està dominant amb Viñales, amb Quartararo, amb Morbidal i amb Rins. També hi ha Dovizioso, Rossi i Pol Espargaró entre els 8 primers. Estem una mica com la situació a Anglaterra, en què les quatre marques fortes tenien gent disposada o en disposició de lluitar per al podi o per la victòria d'aquesta cursa. Recordeu que Márquez ja està en el descompte i que tenim dues curses en dues setmanes, aquí a Misano i després a l'Aragó la setmana que ve, i en funció de la situació que tingui Márquez començarem a parlar ja del primer matchball de cara al títol. I Márquez, que deia que potser signaria la segona posició diumenge, però evidentment no ens l'hem de creure de cap de les maneres. Ara falten 5 minuts, Márquez domina, i del que ha passat, o ha passat fins al moment, destacaria tot just que l'Albert Arenas ha estat el millor en Moto3 a la primera jornada.
Doncs això és el més destacat, estarem pendents a Catalunya Ràdio. No deixem el motor, perquè avui s'ha fet oficial un secret de domini públic. Ricard Isidro, bona tarda.
Bona tarda.
Marc Coma serà el copilot de Fernando Alonso en l'aventura del Dakar de l'any vinent.
Les estrelles de la primera edició del Dakar al continent asiàtic seran dos debutants. Primer, Alonso en el món de raids, i el segon, el pilot Javier Fendi, de copilot a l'equip Toyota. Coma, després de deixar els despatxos al capdavant de la marca KTM a Espanya, torna a la sorra, la benzina i la pols, en lloc de tornar a les motos, on en Marc ja va guanyar 5 edicions. Ara ho farà acompanyant el bicampió de Fórmula 1. Sap el que pot aportar.
Intento aportar toda mi experiencia que tengo de la carrera a Fernando para ayudarle a entender todo lo que va a pasar y lo que vamos a encontrarnos, pero por otro lado, pues también tengo mucho trabajo que por aprender, porque es mi primera vez en el lado del copiloto. Sí que la navegación, pues bueno, no es muy distinta a la que hacía en moto, pero dentro del coche hay muchas más cosas que controlar.
El Dakar 2020 començarà el 5 de gener i acabarà el 17 del mateix mes.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Un minut i seran les 3 de la tarda. El Barça d'en Vol emprèn demà el camí cap al títol més exigent i anhelat, la Lliga de Campions. Montse Mir, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I comença amb el record de la patacada que va patir a les semifinals de la temporada passada contra el Vardar, després de fer fins aquell moment una competició impecable.
Una derrota que l'equip, el cos tècnic i l'afició tenen present a l'hora de començar un nou curs europeu i que, en certa manera, comporta encara més exigència per l'equip. El capità Víctor Tomàs va reconèixer al començament de la pretemporada que aquest passat recent els pressiona més, tot i que no estan obsessionats amb la Lliga de Campions. El camí cap a Colònia passa per repetir la temporada passada i fer una bona fase de grups, que l'equip comença demà a la pista del Pic Zeguet hongarès, liderat pel tècnic espanyol Juan Carlos Pastor, i on juga el català Joan Canyelles. Xavi Pascual, l'entrenador del Barça, té molt clara la importància que implica poder debutar amb victòria.
Moltíssima. Si mirem els resultats dels darrers anys del que passa a Zeguet, ja veiem que hi ha molts pocs equips que aconsegueixin guanyar un partit en allà, no? Llavors tenen un equip com el Desprem que tampoc és capaç de guanyar allà en la seva lliga. Això el que mostra és la seva fortalesa. És un equip absolutament preparat per estar al nivell, un dels equips que està a les portes d'entrar a la Final Four ja l'any passat, i que tard o d'hora entraran, perquè tenen un tros d'equip, no?
El Barça se n'ha anat aquest migdia cap a Hongria des de Bilbao amb els 16 jugadors del primer equip, a més del filial Àlex Pascual. El Zeguet és un dels rivals en principi complicats del grup, juntament amb el totpoderós PSG i el Flensburg alemany. El Vardar, el Vespem i el Kielce, els tres equips que juntament amb els blaugranes van disputar la final a 4, són a l'altre. Tots tres, sobretot els hongaresos, amb canvis importants a l'equip respecte a la temporada passada. En aquest altre grup també hi ha el Kiel, que torna a la màxima competició europea i que entrena l'exjugador del Barça, Philip Lliha. Són els equips, juntament amb el Barça, que, si no hi ha cap daltabaix, es disputaran les 4 places per les semifinals de Colònia.
I ara podem passar a la piscina, perquè avui es disputa la primera jornada de la segona fase prèvia de la Lliga de Campions de Waterpolo. Aitor Rus, bona tarda.
Bona tarda.
Una segona fase, per cert, amb la presència de dos equips catalans.
D'una banda, tenim el Club Natació Terrassa, que exercirà d'anfitrió del seu grup i que s'estrena a les 7 de la tarda davant l'Este Agua de Bucarest. L'altre equip català present en aquesta segona fase era el Club Natació Barcelona, que ve de passar la primera ronda com a primer de grup i que participa a la Champions 8 anys després. Els anavistes debuten a 7:45 del vespre contra el Lokomotiv Tbilisi a la ciutat romanesa d'Oradea.
I també haurem de tenir un ull posat a Alemanya. El tenis taula Vic femení jugarà la primera jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions.
Ho farà davant el Berlin Eastside, un dels equips més potents de la competició. El Vic serà el primer equip català de la història que participarà en aquesta Lliga de Campions femenina. El primer partit d'aquesta primera jornada es disputarà a partir de 6:45 de la tarda.
I està en marxa etapa de la Vuelta, falten 3 etapes. Primo Roglic cada cop té més a prop la seva victòria. Avui, en teoria, és una etapa en què no hauria de patir sempre i quan no bufi el vent, que a priori hauria de ser l'únic possible rival del corredor eslové en els 165 quilòmetres entre Ávila i Toledo. Catalunya migdia.